Ya.
Sí, a veure, ara s'encès el llumet, però no se'm sent, oi?
Sí,
perfecte.
Bona tarda. Bona tarda. Com sempre, comencem amb les informacions pròpies de l'aula i dir-vos que els que esteu inscrits per la visita guiada a l'exposició Venerades i temudes al poder femení en l'art i les creences de Cafaret de Caixa Fòrum, que està a Caixa Fòrum aquesta exposició, que aquest dijous dia 11 al matí sortirem, els que esteu inscrits, hem de sortir d'Arenys damunt a un quart de 10, d'Arenys damunt a un quart de 10 i a dos quarts de 10 des d'aquí d'Arenys de Mar. Avui també, quan s'acabi aquesta conferència, podreu visitar l'exposició que tenim a baix, Decorats en puntes, que és obres de l'Associació de Puntaires Flor de l'Alba, i que hi ha aquí la sala d'exposicions al pati del Calissany. I com cada setmana, sempre recordeu-vos mòbils silenciats, sisplau. I ara anem per la conferència d'avui amb Mariona Millà Salines, pintora i escultora. S'ha desenvolupat també en els terrenys de la joieria, la il·lustració de llibres d'art, tant per infants com per adults, i l'escenografia teatral. Imparteix conferències a biblioteques, centres culturals, a les aules d'extensió universitària de Barcelona i arreu de Catalunya, a la Universitat de Barcelona i a altres universitats del territori. També viatja amb col·lectius interessats en el coneixement de l'art. Ha col·laborat com a divulgadora a diversos programes de ràdio i televisió i també ha escrit articles, prefacis i assajos. Des de l'any 75 es posa obres a diferents galeries i museus de Catalunya i diferents llocs d'Europa. L'obra la presenta en format de monogràfics temàtics. Alguns descriuen amb cruesa la vida i els costums urbans entorn de la ciutat de Barcelona. D'altres recopilen i recreen els mites, les llegendes, el teatre i les festes populars de Catalunya. També treballa el gènere tradicional del retrat des dels anys 70 per reunir l'essència de les persones que l'envolten i que són del seu interès en l'aspecte humà i plàstic. Però avui la Mariona Millà Salines ens parlarà de cap a peus, una tria de les millors obres nu de la història de l'art fins avui. Moltes gràcies.
Gràcies. Una presentació molt bonica, moltes gràcies. Bona tarda. He demanat que baixéssim els llums per poder fer que les imatges es veiessin millor i sembla una mica una cosa una mica teatral, eh? Però jo crec que ara ja em veieu a mi així diluïdament per poder m'expressar bé i veurem doncs aquest reguitzell que us preparo sobre una de les disciplines més boniques que existeixen en la història de l'art i sobretot en la pràctica d'art. És a dir, que jo tot el que us diré us ho dic com a pintora, com a escultora, no pas com a història de l'art, però que sí que us faig una exposició cronològica perquè puguem veure des dels ancestres com l'ésser humà ha representat el nu, el nu femení, el nu masculí, el nu infantil, sempre dintre del món de l'art amb significats diferents, perquè depèn de les èpoques, depèn dels imperis, depèn del moment polític, depèn de qui encarregava les obres, depèn d'on havien d'anar a parar, doncs són obres que tenen formats diferents, tècniques diferents, que això és interessantíssim veure la manera de treballar de cada artista i de cada grup d'artistes, perquè en moltes ocasions eren anònims, eren dibuixants i pintors anònims que no se sabia ni se sap i potser serà difícil de saber-ho qui eren en concret. Us he posat aquesta primera imatge de Modigliani, perquè és aquesta senyora esplèndida, no?, que la tenim aquí ajaguda. Això ja és d'art, podríem dir, és art modern. Però abans d'arribar aquí, perquè aquest seria el cartell de presentació, abans d'arribar aquí doncs tirarem enrere en la història. I he fet una tria que, com podeu entendre, com que hi ha milers de milions de dibuixos i de pintures i de representacions del cos humà, doncs n'he triat unes quantes que siguin les que us puguin arribar millor. Que això no vol dir que en deixi algunes de molt conegudes o que us en presenti algunes altres doncs, de més desconegudes, però que tenen un interès que m'ha semblat especial. Aleshores, començarem des del principi per explicar-vos aquestes imatges. Veiem aquí unes pintures, unes escultures. Aquesta és la Venus de Willendorf, que és aquesta anatomia femenina tan primitiva i alhora primària, perquè és bàsica. Aquesta que tenim aquí a l'esquerra és la mateixa, vista de perfil i vista frontal. Fixeu-vos com representa aquest cos, un cos que a més es venerava. Jo aniré obrint i tancant perquè aquest iPad que porto m'ho permet i val la pena doncs, poder-les ampliar i tancar. Fixeu-vos, és una dona amb aquests pits voluminosos, un ventre molt ample, unes cames petites, rebessudes, és a dir, que realment és una imatge que és una icona, és una representació de petit format que devia anar d'un doncs, cantó a l'altre per venerar, per demanar aquesta fertilitat, per exigir aquesta fertilitat a les divinitats. No? I la col·locació frontal, fixeu-vos que a més aquí a banda i banda, jo no tinc aquí un punter avui, a banda i banda, sobre dels pits hi ha els bracets. Veieu que estan col·locades les manetes. I després aquí us he posat una mica una fotografia que he trobat i que m'ha semblat interessant per veure que la pedra aquesta és oli. Tallada, això és un fragment vist al microscopi, perquè puguem veure en realitat la confecció d'aquesta pedra. Són curiositats que moltes vegades tinc, perquè no només per la representació del que veiem, sinó que també com està fet i com és la pedra, etc. Curiositats. I aquesta d'aquí, que és la Venus de la Banya, que està al Museu d'Aquitània a Bordeus, i és una pedra que fa 40 centímetres, per tant, 43 centímetres, vull dir que no té massa tamany, i això és un relleu, o en diem un relleu o un baix relleu, també es pot dir un alt relleu, perquè veieu que està esculpida, és una dona que té aquesta banya per comunicar-se, fixeu-vos que això és esculpint sobre una pedra plana i anar traient, anar buidant, però no confeccionar, com hem vist aquí al costat, tot una dona amb volum. Això seria de cos, corpori. Comencem per aquesta peça. Anem a veure ara el que entenem per obra clàssica. Fixeu-vos, per obra clàssica entenem una figura com aquesta, de proporcions clàssiques. Aquesta figura d'aquí al mig diríem que és una figura grecorromana. Quan nosaltres fem un nu i anem a aprendre a l'escola Massana, a Llotja, a les acadèmies, a la universitat, tenim els models allà ben plantats i tenim models més baixets, més amples, més gruixuts, que tenen un cos més proporcionat, més atlètic, o algú doncs, més amb volums diferents, el ventre, les esquenes, tots són diferents. També, evidentment, el rostre, quan fem un estudi del rostre, és impressionant. I ara, per exemple, us estic mirant i estic veient que cadascú de nosaltres ens reconeixem. Però és que som, quan som? 8.000 milions de persones al món, oi? Doncs tots som diferents. És que sembla mentida que encara hi hagi possibilitat d'anar fent variacions. I tots tenim els dos ulls, el nas i la boca. I entre un ull i un altre hi cap un tercer ull, segons diu el clàssic, el classicisme. Però en canvi, si ara nosaltres ens medíssim, entre un ull i un altre potser n'hi cabria un i mig, un i tres quarts, un i un mil·límetre. I això és el que ens fa ser diferents. Doncs en el cos humà tenim un patró. Quin és el patró? Dius, oh, és que sembles una figura clàssica. Què vol dir això? Doncs que aquest cap que tenim aquí dalt, aquí us l'hem ampliat perquè pugueu veure, un cap el anem repartint al llarg de tot el cos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caps i mig. O fins i tot 8. Aquesta seria la proporció d'una figura humana masculina. La figura humana femenina seria un cap menys. Però clar, això no vol dir que hi hagi algú molt alt i després algú més rebessudet. Però normalment per dir el clàssic seria això. És a dir, que ens hem de medir, estirem el braç, posem el llapis i tanquem un ull i fem a veure el cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, tens proporcions grecoromanes. Després ho proveu vosaltres davant del mirall, tots sols, allà quina mida teniu. I dieu a veure fins on sou proporcionats segons la llei clàssica. Però què passa? Fixeu-vos en aquí, us he preparat aquestes petitones d'aquí, que això, si fem un dibuix d'un humà adult, fixeu-vos, els 7 caps i mig o 8, quan és un adolescent de 12 anys, tindria aquest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caps. Si és un nen de 4 anyets o de 5 anyets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 2 anyets, 1, 2, 3, 4, 5, i un nadó de 0 anys faria 4 caparrons. És a dir, el cap és el que menys creix. El cap ja és prou gran d'un nadó i el cosset és petit. Si us hi fixeu, a l'adolescència van creixent, que tenen aquells desgavells, ara són llargs d'aquí, el que creix el nas, aquella cosa desgavellada, no?, que fa tanta gràcia, però si nosaltres ho volem fer bé, que perquè agradi a tothom, doncs tenim totes aquestes proporcions. I després d'amplada també, perquè aquí us he posat, a veure si us la trobo, que seria el dibuix, aquest dibuixet petitet d'aquí, a veure on te l'he posat. Aquí hi hauria la proporció àurea, que sempre es parla de la perfecció, etc. I en aquí us he posat aquestes dues imatges, fixeu-vos. El nu de l'antiguitat clàssica, de la Grècia arcaica, que seria aquest d'aquí, i el de la Grècia ja a tutipleni, a plenitud. Fixeu-vos quina diferència hi ha. Aquest d'aquí és encarcarat, està tieso, veieu que està encarcarat i té el gest d'iniciar un pas endavant. Noteu aquesta cuixa d'aquí que fa una mica el pas endavant. És a dir, rígid, la cara hieràtica, mireu el rostre. Es nota molt bé, sempre que ens ensenyen la Grècia arcaica, veiem aquest cap, el tipus de rínxols, un rictus molt seriós, molt encarcarat, els pectorals, veiem fins i tot l'abdomen, aquests abdominals marcats, el gest encarcarat, i aquí us he posat una afrodita, que seria l'afrodita de Cnidos, que ens dona, és a dir, que són aquestes figures de Praxíteles, que ens dona la proporció clàssica, però a més ja no està encarcarada, sinó que fa un gest que li diem nosaltres al contraposto. Deixa caure una cama, que és, en aquest cas és la seva esquerra, deixa caure la cama, aguanta la com una columna amb aquesta cama dreta, recta, i l'altra la deixa anar. Què passa al deixar-la anar? Que la columna, la pelvis, bascula i aleshores el cos es retorna cap a l'altra banda per compensar. Aquest gest així en diem el contraposto. I va tenir un èxit extraordinari i a partir d'aquí agafaven formes molt diferents. És veritat que està fraccionada perquè s'han anat trencant al llarg dels anys a trossets i després s'han recuperat trossos, etc. I el cap també, mireu quin cap més perfecte. El cap el podríem estudiar a part per fer el retrat, però jo us el parlo ara tot integral. Mireu, més aviat les mandíbules rodones, un nas perfecte que baixa recte des del front, baixa en línia recta, no és arremangat, no és curt, no és massa llarg, té la mida exacta, els llavis molt suts, però que no són com uns llavis africans molt gruixuts, sinó que són uns llavis europeus. que normalment són fins, però amb la molsuresa adequada. I ara aquesta perquè no la veiem de cara, però entre un ull i l'altre li cap un tercer ull perfecte. Llavors deien, els clàssics deien, que les proporcions de tots aquests elements que tenim en el cos i en el rostre tenen el mateix equilibri que els astres en l'univers, per dir-ho ja d'una manera solemne. Per tant, quan a algú li diem, mira que ets maco, de vegades fa servir la paraula guapo, però som, mira que ets maco, o ets maca, ets clàssica. Quan dius a algú ets clàssic, que tens unes proporcions clàssiques, que hi ha nens que ja neixen, des del moment que ja neixen ja tenen aquestes proporcions, i després doncs es van desfigurant o es van canviant, van sortint els trets característics racials i familiars. Bé, doncs ara tornem enrere i anirem a veure dos de clàssics que m'agraden moltíssim, que us el he posat perquè això és de l'original del Praxíteles, però era el temple d'Afrodita i això va haver un incendi i en l'antiguitat això passava, desapareixien moltes escultures i bé, després es va fer una còpia romana, és a dir, que moltes peces gregues han arribat a nosaltres per còpies romanes. Però mireu aquesta còpia d'aquests dos personatges, quina meravella! És a dir, al cap hem de tenir que el clàssic, la imatge del nu clàssic és aquest. Veieu, el contraposto, són una, tant d'un com l'altre, en aquest més exagerat no és un contraposto normal, sinó que a més està en acció. Fixeu-vos els caps perfectes. És curiós, però avui encara, no és que vulguem semblar-nos en aquests, però quan es vol retocar rostres o es volen fer perfeccionaments, tenim tendència a anar cap aquí. Tenim tendència encara a anar cap aquí, amb canvis, amb modernitats. I després, també, per estilitzar-los, a partir d'aquí, estirant amunt, vol dir que si tenim 8 caps i en fem 9 o 10 o 11, és com quan anem a buscar un vestit, un trajo de senyor, un trajo de senyora, vestit, faldilla, el que sigui, un vestit. Te'l veus a l'aparador amb un maniquí i dius, aquest vestit me'l compro. I quan entres i te'l poses, ja pots estirar-te i intentar fer alguna cosa. No encaixa, però no encaixa perquè no ens hem preparat un maniquí grecorromà. Ens hem preparat un maniquí grecorromà amb dos caps més. Que teniu al cap aquests maniquins que te'ls mires i dius, escolta, aquest és un extraterrestre, no? No és un humà. I clar, li posen un vestit i clar que queda bé. Perquè tot el que s'estilitza cap amunt és elegant. I tot el que és elegant, quan arribes, que entres amb un vestidor horrorós, amb un llum blanc i que tens la mida que tens, doncs sortim amb la cua entre cames. Aleshores, com a mínim hem de tenir aquesta mida per fer que les modes ens facin creure que ens aniria bé. Això no és humà. Però bé, fixeu-vos doncs el tall, el treball, i a més aquests s'han conservat bé, molt bé. Habitualment el primer que es trenca és el nas, el penis, un dit, un tros de mugró, perquè és allò que sobresurt més i que amb els tràfecs de guerres i de penúries que han passat les imatges doncs s'han anat perdent. Però realment, quan nosaltres anem a l'acadèmia o a l'escola d'art i anem a dibuixar i aprenem a fer anatomia, aprenem davant d'aquests dibuixos, d'aquestes escultures. Les dibuixem d'aquesta banda, d'aquesta, des de dalt, des de baix, de manera que fins que no coneixem bé això, han de passar un parell d'anys i quan han passat 2 anys és quan tenim possibilitat de tenir un model viu, és a dir, un model del natural, una persona física. Aquí us he passat encara aquest perquè veieu aquest Hermes amb Dionís, infant, fixeu-vos, mireu. Us l'he posat perquè Hermes és fantàsticament proporcionat amb el contraposto i té el Dionís a coll. I veieu que té un caparró petit? Està desproporcionat. És, o sigui, així com està la figura proporcionada gran, la petita figura està escanyolida. És com un home, és com un home encongit. Llavors és quan aprenem a dibuixar i si fem el cap més amb un bebè, amb un nadó, li fem el cap més petit, fem homenets encongits. Llavors és dificilíssim. Jo diria que és la disciplina més difícil que existeix en dibuix. Primer per les proporcions i després perquè tinguin ànima, que ara les direm veient. Molt bé, i aquí us l'he posat d'esquena perquè veieu que de vegades si les figures havien d'anar segons on, algun lloc concret que havien d'estar d'esquena, doncs al darrere no acabaven de polir-ho i per això veiem aquesta rugositat aquí a l'esquena. I aquest forat que hi ha aquí són els ganxos que l'aguanten per aconseguir que la peça s'aguanti dreta. I tota aquesta parafernàlia de les robes i les figures, a part del suport, són elements que fan de tres potes perquè la figura s'aguanti, perquè el pes de l'escultura no es pot aguantar sobre uns turmells. Nosaltres sí perquè tenim equilibri, però una peça de ferro o de fusta o de marbre o de pedra no s'aguantaria. Bé, vist el classicisme, entrem en un període fosc, un període de l'època medieval, en la qual us he posat tres o quatre imatges perquè naturalment tot això, tots els llums, va quedar completament amagat. Va entrar el fenomen doncs, del cristianisme, la religió, etc. I els llums és que no tenien cap sentit, no tenien lloc tampoc. I aleshores es va deixar de fer aquests dibuixos, etc. d'una manera així oficial i el que s'encarregava tot eren temes religiosos i en l'únic moment que hi havia algun nu a l'època de les representacions o les pintures al fresc, les pintures murals, retaules, etc. o escultures eclesiàstiques, evidentment no podia haver un personatge com aquest, una figura com aquesta. No? I llavors apareixien doncs, figures. Això, per exemple, és un fragment d'un retaule fet sobre fusta, el trem d'ou, pigments i trem d'ou i estuc, en el qual doncs, tenim aquests dos personatges. Veiem aquí Sant Pere, amb la clau, i veiem aquí una ànima en pena que està condemnada. Fixeu-vos, una animeta en pena. Mireu l'anatomia. Mireu aquesta anatomia. Una animeta en pena, no? Doncs, les costelles estan marcades, hi ha més costelles del compte, no? El ventre, un perfil, i això ja era pregòtic, que era prou avançat. Els braços i les mans, mireu quines mans més grans. És veritat que les mans en el classicisme també, si ara obrim la mà i ens la posem aquí davant, veiem que ens ocupa fins aquí dalt, ocupa tota la cara. Després també ho provareu soles, això. Perquè normalment, clar, jo us veig i les mans està plegada o tancada. No tenim la idea de que la mà té la mateixa proporció que la cara. I aquí fixeu-vos aquestes mans llargarudes. Està tot desproporcionat. És deliciós, per això. És preciós aquest dibuix. Però les figures nues que sortien era això. Les animetes condemnades, o en aquest cas, per exemple, us passo una Adam i Eva. Mireu, desgavanyada, no? O sigui, sense estudi anatòmic. Simplement la representació de dues imatges, d'unes figures molt desproporcionades. I aquí us he posat també un altre animet en pena que està doncs, a punt de coure-la. A punt de coure-la. O bé, un altre símil del cos humà que era el diable. Que tenia similitud amb el diable. I clar, això durant anys i panys i panys. Després ja venim una mica més cap aquí i ens trobem encara el nu a l'antiguitat amb una pintura medieval, que són aquests càtars expulsats de Carcassona quan les tropes croades conquereixen la ciutat. Fixeu-vos, aquí estan més ben treballats ja els nus, coberts, tota la part molt púdics, però veieu que a més tots s'assemblen. Tots s'hi assemblen perquè no feien un retrat d'algú concret, són cosins germans aquests, diguem. S'assemblen tots. Figura femenina, figura masculina, els pits molt amunt. Ja notem que és la representació de persones nues que estan desgraciades, no? Nues que se les enduen. I aquí, per exemple, us he posat un que avui, preparant la sessió d'avui, dic que l'he de posar perquè l'he trobat deliciós. Mireu quina cosa més bonica. Dos nus, el pare de Maria. Mireu. Maria, nua, que no sortia mai. Això és d'un opuscle que he trobat a la Biblioteca de París. I un forat al ventre i surt el nen Jesús a punt de caminar. Ja. A punt de dir, bueno, què hem de fer? No? És un personatge deliciós. L'he trobat molt bonic. Aquí ja preparant el bany, però clar, li han fet un forat completament rodó. Li han fet la boca torçada perquè està cansada, i evidentment. I el pit molt pla, és a dir, sense textura, sense tersura. Després unes decoracions dels domasos. Però m'ha semblat tan bonic que els hi posaré, perquè aquest nen no és un nadó, aquest nen ja està decidint coses a la vida. Fa molta gràcia. A més, mireu el to de la pell. És un to pàl·lid. Són uns tons... No està estudiat la pell. I és curiós perquè de l'època, clar, de l'època romana i grega, jo us he passat escultures perquè de pintures pràcticament va desaparèixer tot. Hi ha alguna cosa que després es va trobar a Pompeia, etc., no? Que hi ha una mica de to, però clar, les pintures és el primer que desapareix. En canvi, l'escultura ha resistit. Aleshores, i ara tirem ja més cap aquí, més endavant, i veiem la manera de treballar durant el Renaixement, com fer les escultures, com fer les proporcions. Fixeu-vos els compassos aquí dalt, amb el compàs medint la figura humana per després passar-la a escultura. És a dir, els models aquí patien hores. I ara us he posat, pum, per saltar ja cap a la... el David de Michelangelo. Fixeu-vos, els dos són el David de Michelangelo, però aquest és el David que està a l'acadèmia, a Florència, dintre de la Real Acadèmia d'Estudis, que és la perfecció. O sigui, és la perfecció, però ja amb un renaixement. És a dir, el renéixer el que fa és que reneix, renaixem dels clàssics. I quan ens posem a dibuixar i a estudiar en el Renaixement, en el fons estem anant en els clàssics de proporcions, el que passa que com que ja hi ha hagut moltes altres conceptes com elements religiosos, la història de la Bíblia o fins i tot la mitologia. Quan entra la mitologia es permet que torni a entrar el nu per presentar doncs, personatges diferents de diferents àmbits. I aquí veiem aquesta proporció. Torna a ser un contraposto, fixeu-vos que té una cama completament recta, sense doblegar el genoll que l'aguanta, i després l'altra, inclinada, i després anem veient, ens el anem a... Sí que és veritat que té el cap un pèl més gran de la proporció que li pertocaria, però això, penseu que aquestes escultures havien d'anar a dalt de cornises. Aleshores, si nosaltres ho estem veient des d'aquí baix, el punt de fuga va tancant i el cap queda més petit, naturalment. Primer veiem els peus, després la panxa, el tòrax, pum, i el cap. Si fem el cap petit a la proporció, quan estiguem ajupits el veuríem massa petit. Llavors tot això té uns estudis que cada escultor o escultora ens explicaria com ho fa. I llavors fixeu-vos el gest, el cos, com... li deien a Michelangelo quan havia acabat, li deia, ell se'l mirava i deia, va, ara parla, no? Més com demanar-li que és l'última cosa que li faltava, perquè és veritat que si ens el anem mirant li circulen les venes, li circula la sang per les venes. Mireu aquesta mà, per exemple, aquesta mà mateixa que té aquesta tensió, que té la fona per llançar contra Goliat. I després us he posat al costat la rèplica que està al carrer, que tots els coloms hi fan li defequen al damunt, que la gent li tira coses, que plou, que neva, que fa fred, que... Doncs, i mireu, fixeu-vos, la diferència, no de tamany, ara el faré créixer aquest de tamany, perquè el veiem més o menys igual. Sí que és veritat que està agafat amb la foto una mica més cap enllà, però noteu que aquest parla, està sentint, i aquest és encarcarat. Oi que noteu una diferència? Clar, aquest és el que veiem quan anem al carrer, anem a Florència, però si hem d'entrar a l'acadèmia podem veure aquest, que l'hem restaurat diverses vegades. Però fixeu-vos la diferència en la mà. Mireu aquesta mà i mireu aquesta mà. És com una mà molt més encarcarada i això que s'ha fet molla i del molla s'ha tret un segon original. Però no deixa de ser el que ha estat picant l'autor, que té la vibració perquè hi ha el gest. És com una cal·ligrafia, això. És com quan escrivim. Nosaltres podem copiar una firma, per exemple, però es troba la falsedat de la firma, perquè som humans i tenim la vibració, que agafes el llapis i el bolígraf, i en aquest cas el goril, l'escarpa i el martell. I aquí tenim uns dibuixos de Leonardo da Vinci. Aquest és l'home de Vitruvi, d'aquell que us volia parlar abans, l'ideal de la perfecció. És a dir, dintre del cercle anem bellugant-nos i som perfectes. Obrim els braços, els tanquem, aconseguim la forma de creu, la forma així amb aspa. I aquí a la dreta veiem els estudis anatòmics dels artistes, Leonardo per descomptat, que a més arribaven a acords fins i tot amb qui s'ocupava d'enterrar en el cementiri de les esglésies, etc. I a canvi d'algun dibuix, a canvi d'alguna escultura, doncs, aconseguien que els hi deixessin cadàveres per disseccionar i per treballar i per estudiar-los. Això surten als llibres i surten a les biografies d'aquests artistes, fixeu-vos. Això és espectacular. I després l'escriptura especular que es llegeix a través d'un mirall per poder fer aquesta part doncs, una mica més, que és que ens la fa màgica. Tots aquests estudis que per dibuixar un model, jo no puc tenir aquí dalt, un dia podem fer una classe de model i tinc el model aquí davant. Jo el aniré dibuixant, però jo sota he de saber que sota aquella pell bruna o pàl·lida ha d'haver-hi un múscul i sota aquell múscul hi ha els tendons, hi ha els ossos. És a dir, que si no conec l'anatomia aquesta, per la pell no dibuixaré res. Per tant, l'estudi és profund. És profund. Com per exemple, això us ho he posat per comparar, els dibuixos de Leonardo da Vinci, us he posat també en taronja perquè veieu els dibuixos de Leonardo da Vinci fets amb sanguina, amb aquesta pintura, el dibuixet de sanguina, i a la dreta feta per ordinador. Clar, ara diem les mides, mireu quins personatges, quines superdones i superhomes, que de fet és el que buscava també Leonardo. Aquí veiem personatges, veiem cavalls, és a dir, que l'anatomia humana és una disciplina, però que quan ja ens hem enganxat amb l'anatomia humana també ens interessa l'anatomia animal, la vegetació, després l'arquitectura, el paisatge, i aquesta diríem que és un gènere, diem el gènere de l'anatomia humana. Després ja ens n'anem cap aquí, aquí també venim més cap aquí, aquest també seria de Vinci, i veiem l'Eda, veieu allò que us deia, la mitologia, l'Eda li permetia, era una dona que estava nua, que se n'anava a banyar doncs, en els rierols, i Zeus, que s'havia transformat en aquest cas en un cigne, la posseeix. És aquesta d'aquí, veieu? El cigne que la sedueix, la posseeix, això està treballat amb plomilla, pam, 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 ratlletes, zac, 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 ratlletes. Mireu que és ben bonic, eh? Llavors, l'Eda, evidentment, és humana, Zeus, transformat en aquest signe, és diví, per tant, l'Eda, bueno, ja coneixeu la història, però pon dos ous. I al cap de 9 mesos surten aquests personatges, Càstor i Pòl·lux, que són els que veiem aquí, i l'altre està per obrir. Encara el tindríem aquí baix, aquí al darrere, hi hauria l'ou, i aquí tindríem a Càstor i Pòl·lux, que segueix la història. Fixeu-vos també la forma corbada del contraposto, sinuosa, que a més també en diem corba praxitaliana, de Praxiteles. Doncs aquí tindríem una pintura a l'oli i aquí tindríem un dibuix amb sanguina sobre paper que s'ha conservat. O sigui que normalment, per acabar fent un oli, doncs primer s'ha de dibuixar, s'han de fer apunts, estudis, que normalment eren sobre paper i que s'han conservat sortosament. Ara venim cap aquí i veiem un Sant Jeroni, en aquest un Caravaggio, que aquest el tenim al Museu de Montserrat. No és un nu integral, és un semi-nu. I fixeu-vos quin tipus de treball més bonic, amb anatomia perfecta, perquè això està fet amb un model. En aquest cas no és com aquells que sortien que eren cosins germans, que tots eren uns. No, aquest és un model que a Caravaggio li va ser molt útil. Caravaggio treballava els nus i els semi-nus amb el que se'n diu el tremendisme, que és posar molta llum i molta foscor. Per això aconseguia aquests llums tan tremendistes, no? Que feien una mica de por. I fixeu-vos les postures també. Mireu quin crani més ben treballat, tot el que serien les espatlles, els plecs de la pell vella, amb ve baixa, però alhora amb ve alta, perquè mireu quina bellesa a l'hora de treballar. Això és bonic, bonic. És a dir, quan treballem la figura humana adulta i la figura humana vella, a mi m'agrada reivindicar la paraula aquesta, no? Vella amb ve baixa, és un gaudi, perquè és quan ha passat la vida, és quan t'explica el pas de la vida, no? El currículum que tenim en la pell gravat, no? Llavors, per mi això és excels. Aleshores, ara us en passo un altre, per exemple, aquesta d'aquí, que seria aquesta escultura, que és un hermafrodita adormit, i mireu, d'una banda i d'una altra, és una escultura de marbre que representa el personatge de la mitologia grega, l'hermafrodit, que la grandària natural i està aquí recolzat amb un matalàs. És un matalàs que es va afegir al segle XVII, al 1620. L'artista Lorenzo Bernini el va afegir. Que són aquestes figures que, si algun dia les podeu veure a Itàlia en directe, doncs són realment impactants, la meravella. O aquest, el Fauna de Bernini, de Barberini. Aquest Fauna és el nom plus ultra de l'anatomia humana masculina. La podem veure de tots els cantons, però aquesta és la imatge que sobresurt més vegades, que també fixeu-vos el cos, com marca les costelles, tot plegat, el pubis, el cap tombat així enrere, les cames, el peu, aquest peu, ara el pujaré cap aquí dalt. Mireu aquest peu com s'agafa a la pedra, com les falanges es marquen l'una al costat de l'altra, d'una manera extraordinària. Aleshores tenim aquí, per exemple, aquesta, les Tres Gràcies, està al Museu del Prado. Aquest és Rubens, l'autor. Imagineu-vos a l'època com anava, però aquí ja hi ha color, això és una pintura a l'oli. I mireu aquestes tres gràcies que representen aquestes tres figures femenines. És ben bé, doncs, un pintor barroc, recargolat. Si abans, doncs, hem vist unes simplificacions, aquí al barroc omple fins i tot el fons, les flors, l'argumentació, el paisatge, les robes. I en aquest cas, doncs, les figures les tenim d'una manera tan extraordinàriament ben conjuntades que agafaríem un llapis i giraríem d'un ull a l'altre, a l'altre, a l'altre, als sis ulls, faríem una elipse. D'un ombro a l'altre, d'una espatlla a l'altre, faríem una altra elipse. Els pits, d'un pit a l'altre, d'un pit a l'altre, una altra elipse. De les mans, d'una mà a l'altra, d'una mà a l'altra, les cintures, el melic, els glutis, d'una a l'altra, a l'altra, a l'altra. Els genolls, d'una a l'altra, una altra elipse. Els peus, una altra elipse. I això fa que tingui aquesta capacitat de fer-nos dansar. I mireu, aquesta és un retrat de la seva segona esposa, que era molt més jove que ell. Ja es veu que és la mateixa persona, eh que sí? Amb la cara li veiem que és la mateixa, vista d'un costat, de l'altre, de l'altre. Li va fer molts retrats i molts nus, moltes anatomies. I després mireu la pell, aquests saxonets propis de l'època, aquests gruixos. És una perfecció. I mireu els colors. Mireu aquí davant que apareixen uns verdosos aquí. Aquest projector no ens dona tots els colors que jo voldria, però fixeu-vos que aquí hi ha uns verdosos, verdosos, i aquí hi ha uns roses. Veieu aquestes diferències de colors? Que ens els enriqueix, Aquest anatge d'aquí, fins i tot un petit granet. I totes les tonalitats. I ara el torno a tancar, a poc, i fixeu-vos, ella és molt pàl·lida, però mireu quantes ombres i quantes llums van apareixent. Ombres i llum, i després la decoració de les roses, de tots els somriures, les perles, en els pentinats, etc etc etc. I aquestes tres gràcies ens remuntem a la Grècia. Això tenim, això és el segle III després de Crist, aquest el tenim a Montjuïc, que són les tres gràcies fetes amb mosaic. Mireu que primitives. Veieu els nus que us he dit abans? Molt, molt, molt bàsic, però m'ha semblat molt bonic. No té res a veure amb les tres gràcies de Rubens. Va, molt bé. Ara anem a veure l'Artemisa Gentileschi. L'Artemisa era una pintora que era filla d'un pintor, Gentileschi, que a més va donar, li va passar a diversos professors que li fessin de professor d'art, perquè ell sabia d'art només que el pare. No? I aquí ella pinta, s'autorretrata nua com a Cleopatra, que és la mort de Cleopatra. Hem de pensar que aquesta noia va tenir molta sort per pintar, però molta desgràcia perquè els professors que va tenir, doncs, la van assetjar, la van violar, abusaven d'ella i a més els hi feia fer quadres, o sigui, li feien fer quadres que els signaven en lloc d'ella, com ha passat moltíssimes vegades. Però finalment jo aquesta obra i altres les vaig veure a Florència, va haver una exposició, i després també a Venècia van muntar una gran exposició sobre la de Gentileschi, que són peces de gran format. I mireu com ella s'autorretrata, una dona així exuberant, una dona maca, no? Molt, molt fornida, i s'autorretratava ella. Era la millor model i la més barata, això està clar. I s'ha posat aquí, amb la serp, aquí, i mireu, l'entrada de llum és a l'estil Caravaggio. Formaria part dels artistes caravaggístics, que en deien, que eren els que tenien influència de Caravaggio, però hi ha obres que són més bones d'ella que fins i tot el propi Caravaggio. Són extraordinàries, molt ben treballades, de filigrana. Mireu les robes aquestes, les robes, les ombres de la pell, fins i tot fins a baix de tot el peu. És molt bona. Artemisia Gentileschi. I aquí perquè veiem un Caravaggio, l'amor victoriós d'un nu púber, un noiet, doncs, de 10 anys, 11 anys, 12 anys, que el veiem amb una postura ben estranya. Fixeu-vos que ens ha fet la col·locació de composició amb la cama posada sobre del llit i després punt baixa i aquí davant ens deixa el peu. És d'alguna manera com que ens fa el pas per venir cap aquí, cap a nosaltres. Està rient, veieu que és aquest amoret, un amoret que no té aletes d'amoret, sinó que ens ha fet unes ales de voltor, unes ales d'au carronyera fins i tot. Aquesta caravaggisti, que és la Gentileschi, i aquí n'hi ha un altre de la Gentileschi que s'ha pintat com a Danae. És a dir, una Danae que està empresonada, està tancada a la torre, perquè clar, no volen que la poseixi ningú. Llavors, Zeus, igual que abans s'havia transformat amb l'Eda, s'havia transformat en un signe per posseir-la, aquí s'ha transformat en pluja d'or, que entra per la cambra. Aquí veiem a la serventa com recull totes les gotetes d'or, no sé si ho veieu prou bé, les recull amb el davantal i ella està en èxtasi. I a més, mireu com ha pintat el nu, no sé si podreu apreciar-ho des d'aquí, les mans i la cara les té més morenes i tot el cos nu, molt pàl·lid, perquè és com realment, clar, està a les fosques, sempre tapat, no? I quan es destapa, el tros que li toca el sol està més morè, cosa que quan arribem aquí a l'actualitat doncs ja es nota diferent. Com per exemple, Boucher, ara ja estem al rococó, que el rococó ja es desbordava tot, i aquí veiem un nu que no és ni mitològic, ni és grecorromà, ni és simplement per divertimento. Veiem aquesta noia doncs, amb les natges en l'aire, amb tota la parafernàlia. Aquests eren quadres, acostumaven a ser quadres petits que se'ls passaven per les cambres, no? com un joc eròtic, com si fos una cosa entre pornogràfica i eròtica. I després ja veiem alguns altres nus molt bonics també, perquè són molt tendres, de Bronzino. Aquí veiem més conegut aquest nan com el Nano Morgante, que era un nan de la cort de Cosimo de Medici, de Florència, i que el pintant per col·locar-lo i penjar-lo, allò que us deia de les proporcions. De les proporcions, doncs aquest era un nan que el tenim aquí a primer terme. I després ja veiem doncs, els nus d'ingrés, aquest nu que està al Louvre, que és un rotondo, és un tondo en el qual veiem tot aquest reguitzell de nus femenins que estan en aquests banys turcs, en aquest bany turc, en el qual doncs, hi passen hores, hi ha gent doncs, africana, hi ha gent de la Índia, hi ha gent diferents ètnies, que són realment són els dibuixos típics d'ingrés. Ingrés, David, aquests artistes que van pintar, doncs, van tenir els encàrrecs més interessants. Mireu quins nus tan bonics. Després, fins i tot la Tamara Lempicki, russa, més cap aquí, fins i tot els imitava, aquests nus. Els venia, vull dir que... I els venia... Mira, aquí us l'he posat. Al final ha entrat. És que ho he penjat al núvol i no sabia si hauria entrat. Veieu? Això és de la Tamara Lempicki del segle XX i, en canvi, veieu com es nota, que és una mica una interpretació dels nus del bany turc. És molt descarat, molt descarat. Però els artistes de vegades revisem doncs, fórmules. Aquest seria Ingres, també, en aquest cas, un nu masculí de model. Això és el que dic, va, posa't de model. Doncs hi ha unes poses clàssiques i aquesta seria de les poses clàssiques. En aquest cas el veiem de l'època perquè porta aquestes patilles. El David de Michelangelo no portava aquestes patilles. Després ja veiem les majas, les majas de Goya, que ja veiem també tot una manera de pintar el nu, un nu que en aquelles èpoques, quan hi havia un nu, el tenien tapat amb una cortineta i quan venia segons quin visitant, obrien la cortineta. Això m'ha passat a mi també, que he fet alguns nus i segons a quina casa, un dia vaig anar que no ho sabien, mira, vinc, diu, és que el tenim tapat quan venen els pares. Quan venien els pares, allò estava tapat i no sabien què hi havia aquí sota. Això encara passa, encara passa. O que ara passa, passen coses que ens hem d'enfadar perquè de vegades en els museus doncs tapen peces, eh? Bé, peces clàssiques, eh? Aquí tenim les dos majas, la vestida i la nua, i aquí tenim un quadre preciós de Courbet, que és l'origen del món. I és un quadre que porta molts problemes, que normalment està al Museu d'Orsay. És un fragment, és a dir, és un semi-nu, però en lloc de ser un semi-nu d'aquí cap amunt, és un semi-nu d'aquí cap avall. Eh? Abans hem vist el que tenim, aquell Caravaggio, que és un semi-nu de cintura en amunt, aquest és de cintura en avall. I molt, molt explícit, ja ho veiem. Eh? I aquest quadre, a més, va ser adquirit a França per l'ambaixador Kyle Bay, no? I va anar passant respectivament de mans d'una galeria a l'altra, després, i finalment doncs, va anar a parar aquí sobre el fer una retrospectiva de Courbet. És un quadre molt ben treballat, molt bonic, i moltes vegades doncs, hi ha manifestacions davant d'aquest quadre. Després també tenim Eduard Manet, Manet no Monet, eh? Perquè és Manet vol dir abans de l'impressionisme, que va treure aquest quadre i va crear molta, molta controvèrsia. Per què? Perquè, fixem-vos aquesta flor que porta aquí, la flor que porta, el tipus de braçalet, que porta un peu descalç, un nu aquella època amb un sense sabata, volia, era una provocació, era com una invitació a que vingués doncs, un visitant. O, per exemple, la serventa aquesta, negra, fixeu-vos, que porta un ram de flors típic del que el senyor que volia posseir a la senyora aquesta li entregava primer per poder entrar a la cambra. Tot això tenia un codi. I després el gat negre, mireu-lo, amb la cua aixecada, aquí que també formava part de la lascívia. És una mica com els monos a Mèxic. Un mono doncs, també està relacionat amb l'erotisme i la lascívia. Tirem més cap aquí i ara us ensenyo Renoir, els nus de Renoir, que va fer també un treball molt extraordinari i molt lliure, unes banyistes sense més, on podem trobar artistes com Susanna Baladon, que també va costar molt recuperar-la perquè aquesta dona volia exposar amb els artistes francesos als salons de París, però no la deixaven perquè era una senyora, fins que va aconseguir exposar igual que la Berthe Morisot, que és aquesta, la Susanna Baladon, que va tenir un fill il·legítim, entre cometes, doncs, amb un dels artistes impressionistes, però bé, totes aquelles històries de que les dones lliures doncs, en aquella època no tenien problemes. Però mireu quins nus més interessants, amb colors potents, vermells, colors molt interessants. Aquí la veiem a l'estudi, pintant, la veiem preparant perquè pugueu veure els tamanys dels quadres que feia. I en aquí us he posat a Schiele. Egon Schiele era un altre pintor que pintava lliurement els nus i per aquests nus va estar empresonat. Per uns quants nus d'aquests penjats va estar empresonat durant una època, durant uns mesos, fins que el van deixar anar. Després ja tenim Toulouse-Lautrec, que ja veieu que feia, que en aquest cas pintava aquestes dones dintre dels prostíbuls. Era la manera de que ell podia tenir doncs, models gratuïtament, podem dir. I després aquest, que és el que us he posat, que és de Amadeo Modigliani, un grandíssim artista, que fa aquesta dona ajaguda i que, curiosament, tant aquest, com tot un repertori, que són molt bonics, fixeu-vos, al principi de tot us he parlat de que assistirem les formes, aquest nu no fa 7 caps, ni 7 i mig, ni 8, ni 9. Si el posem dret, fa 10 caps. Quina gràcia té, que és estilitzat, que és elàstic i és elegant. Però fins i tot no fa massa, amb una subhasta, que el subhastaven, que es va vendre per 170 milions de dòlars, alerta a la Christie's, que això va ser és a dir, un quadre que es va presentar no fa massa en aquesta subhasta, i mireu-lo per anunciar-lo com va sortir. En els diaris, esborrat, borrosos el pubis i esborrat els pits. O fins i tot així. Això és ara, eh? Hem de vigilar perquè potser no podrem tenir ni a les escoles d'art fer classe de nu. Haurem de... Però impacta, eh? Impacta perquè aquest nu és elegantíssim. No pot fer mal a ningú, aquest nu. Continuem amb quatre nus més. Mireu, aquí tenim Henri Matisse dibuixant els seus nus, que són aquests. Uns nus molt estilitzats, aquests tampoc crec que fareixin gaire, no? Molt, molt, molt estilitzats, i us he posat la foto de com ho feia, perquè quan ja no s'hi veia, agafava paper i amb unes grans tisores ho retallava. Llavors deien, clar, s'ha fet vell, ara fa retalls. Oh, caram, quins retalls. Mireu, la millor obra d'Henri Matisse. Eh? Aquestes obres que es reprodueixen i que la gent les compra moltíssim. Eh? I aquí el veiem amb ell en el seu estudi, aquest estudi extraordinari. I aquí veiem els nus, que són la dansa, que segur que us sona molt, que potser la teniu penjada fins i tot a la paret. No l'original, ja ho sé, eh? Veieu aquesta dansa que no s'acaba mai, que és alegre, que és dinàmica, que és d'un gran coneixement de l'anatomia humana, però que l'ha anat simplificant, simplificant, simplificant. Fixeu-vos. O aquest nu d'Henri Matisse, que recorda també els nus de Picasso, que amb un pinzell d'un sol traç surt aquest nu d'esquena. Mireu que és precís i alhora elegant, perquè que també té aquesta puresa, eh? Aquesta estilització, aquesta simplificació. Després ja tenim uns altres nus. Bueno, aquí us he posat les pinzellades de Miró. I aquesta d'aquí, perquè el conegueu, Freud, a Lucian Freud, el net de Sigmund Freud, el psicoanalista. Aquesta és una model. I mireu l'estudi com el tenia. Bueno, aquí si no hi ha hagut un curt circuit mentre era viu, perquè hi havia un àngel que el vigilava. Eh? I mireu l'estudi, com més drap s'acumulava, més atrezzo tenia. No? I aleshores, però és que els feia anar allà els models i estaven no un dia o 15 dies per fer l'estudi, no. Fins a un any. Jo vaig conèixer una model seva a Londres, vaig estar a casa seva i és una d'aquestes models que surt aquí. Es va comprar el pis de Londres, al qual jo hi vaig estar, amb els diners que li va donar durant un any el Freud. És a dir, pagava bé, pagava bé. Bueno, diguem que el pis estava al segon cinturó, però era a Londres, eh? És a dir, que pagava bé. I mireu quins nus més interessants. Aquest és un model que va morir de sida, un ballarí. Mireu, mireu, aquest va venir a Barcelona, eh? Aquest quadre, eh? Va venir a Barcelona, a Caixa Fòrum, eh? I era així de gran, d'aquest tamany que tenim aquí, aquest nu d'esquena. És el treball de l'esquena, que té tots els dets i uts, els verds, de la circulació de la pell, de la circulació de la carn, de la sang, vull dir, eh? Aquí el veiem, Freud, el veiem aquí amb el model, allà, i el quadre. El quadre, aquí. Després també aquests nus, mireu aquests nus, del mateix model amb una model, és a dir, ell molt gros, ample, eh? I ella fina, delicada, i s'adormien, els models s'adormien. Passaven un any, l'endemà hi tornaven, i l'endemà sempre del mateix gust i s'adormien. I Freud el que volia és que el model s'adormís, que deixés de ser postura, eh? Perquè ell fins i tot va pintar la reina d'Anglaterra. Nua no, eh? La va pintar. I com que no volia res amb la monarquia, li va pintar un quadre d'aquí a aquí. El capet així, un quadre petitó, així, li va tallar el coll, diguem, i va tallar la corona, que es veien els brillants. I la reina què va dir? Perquè té quadres, tenia quadres de tots els artistes que li havien fet retrats. Va dir, què li sembla aquest quadre? Els periodistes, clar, burxaven. Va dir, és el millor retrat que m'han fet mai. I així tothom va callar. No? Mireu, aquest, per exemple, és un retrat d'un nu del seu fill i del gos, del seu gos. Això ho feia molt, eh? Aquest és molt interessant. El noi està així exhibint-se també una mica, no? Una mica bastant, vaja. El gos i la planta. La planta aquesta que està... Podia haver triat una planta fermosa i verda, però no, també li interessaven les fulles seques, eh? Això vol dir que buscava el treball del nu autèntic, el treball de la planta autèntica i el treball del gos que estava avorridíssim, completament adormit al costat del seu amo, eh? Que és molt bonic. Aquesta és més, no és tan, com que no està tan aixarrancada, és també de Lucian Freud, mireu també quin nu, quins colors, eh? A la pell. Aquesta és una de les seves filles i aquesta és una model molt interessant, molt interessant, que va tenir un problema perquè, clar, quan va tenir vacances se'n va anar i es va posar morena. I quan va tornar, Freud va dir, no, i ara què faig jo? Estàs tota igual. No, ell volia això, doncs els pits més pàl·lids, aquí sota més morena, i es va esperar 4 mesos, que no va cobrar, fins que es va tornar a quedar amb el color original. Eh? És que els artistes són molt capriciosos, eh? Eh? Però en aquest cas tenia raó, és que se li engegava a fer gàrgares el quadre que tenia a la meitat, això s'ha de comprendre. És aquesta la model, eh? Molt guapota, ella, eh? Però clar, a l'hora de... És que fixeu-vos, el retrat aquest és d'una persona que porta ja tants mesos que ja li és igual. Està així, queixar, queixar, puf, i s'ha deixat anar allà, i clar, Freud diu, ara és la meva, eh? Que és el moment que aquest artista busca aquestes realitats. Eh? Però aquest quadre també va venir i va estar penjat a fora, a Montjuïc, a la reproducció, a fora de Caixa Fòrum també. Eh? Si tornés a venir, aneu-lo a veure perquè són quadres espectaculars, molt ben treballats, fets amb ànima i són molt humans, són humans sense trampa. Aquest és un altre també molt, molt bonic, que torna a ser el gos, tots dos completament adormits, amb la boca oberta i tot. Eh? Va. I després ja cap aquí ens trobem un model que us he volgut posar, que és Ron Mueck, que és un australià que fa escultures i caps i figures. Mireu, aquí l'està treballant. Els hi posa pèl, fins i tot, veieu la xella? Que està amb pèl, pèl humà, cabell seu també, i en aquí veiem com acaba els últims detalls en el que seria els ulls, el nas, és a dir, fa una monumentalitat del nu humà de gran format, enorme, que el talla a trossos per traslladar-los, després els torna a inquibir, és a dir, que normalment van a parar. O aquest d'aquí, que és molt bonic, amb aquest acabaríem. Aquest nu femení d'aquesta noia embarassada, mireu, que totes aquestes noies i mares se l'estan mirant perquè realment crida molt l'atenció. Eh? Mireu, aquí es veu de cara també. Eh? Veieu que tothom se'l mira. Aquest senyor és viu i segueix treballant. I ara, si em permeteu, anem a provar una cosa. Ara estic preparant uns nus i amb pastel us faré una de les imatges que estic preparant.
Bé, moltes gràcies. Amb aquest dibuix aquí final, doncs, us vull agrair aquesta atenció que heu tingut tan agradable, perquè a més esteu somrient i això m'ajuda molt, doncs, a poder explicar encara més emoció el treball. Si teniu alguna pregunta, algun comentari, aquí us he fet un nu divertit, fresc i guarnit, amb culleret i llacet inclòs, eh? Una noia contenta i amb ulls blaus, eh? Ulls blaus.
Molt bona tarda.
Podeu encendre el llum, si voleu. Moltes gràcies de debò. Hi ha un públic extraordinari. Per allà, algú. Ja em posarem així.
Hola, bona tarda, molt interessant. Des de l'heu ha sigut una edició fantàstica. Jo només faré un comentari que m'ha llamat molt l'atenció quan ha ensenyat aquell quadre que portava en el biquini posadet, que em dius que això ho fan ara, que ara es troba amb llibres. Jo quan vaig anar al col·legi, a la meva biblioteca, no diré al col·legi, ja tinc una edat, eh? Però tots els llibres d'art, tots els senyors que surts portaven un biquini. O amb tinta xina...
Com ha dit?
Mana?
Que surten com?
Amb pintadets amb tinta xina, els nusos, eh?
Ah, tapats.
Amb biquini, tapadets... o amb el llibre d'aquell amb aquell paperet de calcar posadet a sobre. Però clar, això fa molts anys. Jo em pensava que això ara ja havia desaparegut, però veig que encara dura.
Segueix sí. Passant.
Sí, sí.
I de vegades dius, però això ha passat als Estats Units? O això és cada Londres? No m'ho puc creure. I passa.
Passa.
Passa. Però bueno, hem de lluitar contra això. El món de l'art és que més... A veure, no estem parlant de pornografia i no estem parlant de criatures que fossin... És a dir, que és molt sèrio. La classe de nu
totalment,
és preciosa. Hi ha un silenci sempre sepulcral. Es mima el model i la model d'una manera extraordinària. Quan s'entra aquella classe és que és religió, pràcticament. Eh? De debò, eh? Si n'heu fet, doncs segur que ja ho coneixeu, però... Llavors, enfada que sigui així, perquè rius o plores o què fas, no? I a més, Modigliani, que fa 100 anys que està pintat aquell quadre, no? Llavors, bueno, són aquestes noves modes feixistes que fa molta tristesa, no? I ments molt, molt estretes, no? Però el nu és una de les disciplines, ja ho he dit abans, per mi és la que m'ha meravellat. Jo vaig començar que tenia 14 anys, que ja em deixaven entrar a la classe de nu perquè ja feia 2 anys que dibuixava guixos, les escultures de guix. I llavors van considerar que hi podia entrar. Però clar, ara recordo que a l'escola Massana el model masculí portava uns eslips. I llavors sortíem a les 9 d'allà i ens n'anàvem a Sant Lluc a seguir dibuixant. I el mateix model, anàvem junts i allà es podia treure els eslips. Perquè, clar, una cosa... En ple franquisme estic parlant, clar. Més coses.
Veiem.
Una curiositat que tingueu. Un comentari. Les tècniques. Heu vist que n'hi ha moltes, eh? Que no s'acaba mai, eh? Es pot dibuixar amb xocolata, eh, si volem.
Que hi ha una consulta.
Per allà.
Has demanat una curiositat i realment en tinc una que és molt coincident amb la que has comentat. Jo havia anat a Arts i Oficis de Llotja i allà, doncs, el dibuix artístic d'alguna manera o altra, era més aviat d'esquena. No era frontal, per entendre'ns, eh? Perquè així ja doncs no es veia les parts del davant. I posteriorment vaig anar a Sant Lluc i efectivament allà qualsevol postura era bona i totes eren el nu, el complert.
Exacte. Sí, sí, una cosa era el tema oficial, que estava absolutament prohibit, i l'altra era quan hi havia doncs, un centre artístic d'artistes, no? Però això que ha passat sempre, no? des de les avantguardes a París, que ja la cosa anava així, perquè era així, no? Però vaja, ho acabes de certificar. Jo us he fet una xerrada així molt des de l'angle d'artista, ja ho heu vist, perquè no, si aneu buscant les èpoques i els estils, és molt bonic, és una part de l'art de les més maques. I després, de les més difícils, si algú no dibuixa bé, aquell nu no s'aguantarà mai, És a dir, ha d'haver-hi les proporcions i després el treball del color, que és tot una altra disciplina, que un dia, si voleu, farem un treball sobre el color exclusivament. Alguna altra cosa? Una última cosa? Bueno, heu gaudit? Doncs moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies.